El suplement de Catalunya Ràdio. La sortida del cap de setmana, de 10 a 1, i amb Xavier Solà.
Estem en marxa, mig quart després de les notícies de les 12. Arriba el moment d'encetar aquesta tercera hora i de fer-ho de la mà de, bé, de convidats que venen puntualment i de col·laboradors que hi són cada setmana, com la Carme Colomina. Carme, benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui ens posaràs el dia en matèria europea pel que fa a informació. I què destacarem?
Com sempre, avui farem una prèvia d'aquesta cimera de caps d'estat i de govern que hi haurà aquesta setmana a Lisboa i on, si tot va bé, haurien d'aprovar aquest mini tractat, perquè se li diu així, mini tractat de la Unió Europea.
Aquesta és una de les notes d'aquesta tercera hora. Una altra és la que protagonitza la nostra convidada, la Marina Geri, ho dic bé?
Cai,
perdó. Ara aquí tinc uns altabaixos a vegades inesperats. Marina, sí. Gai, presidenta d'Escoltes Catalans i de la Federació d'Escoltisme i Guiatge.
Exactament, hola, bon dia.
Bon dia, benvinguda. Estem celebrant els 100 anys, que això s'havia dit.
Els 100 anys de l'escoltisme al món i 80 anys que fem aquí l'escoltisme català.
Molt bé, doncs això és importantíssim de destacar-ho. I parlarem doncs d'aquell fill d'un pastor anglicà i professor de la Universitat d'Oxford que va organitzar a Anglaterra el primer campament escolta de la història amb 20 nois. Tot això doncs està registrat en la memòria de moltes persones. En l'equip mateix n'hi ha dues que han viscut la seva etapa d'escoltes i que no l'obliden per positiu.
Ah, molt bé, això està molt bé, sí.
Bé, no és l'única cosa que sortiran d'altres. Tu també ho has estat d'escolta, Carme?
No, però no? També en conec, sí.
En coneixes, i
a Bèlgica sí. Hi ha una gran tradició d'escoltisme.
Sí, de fet, a Bèlgica és una de les organitzacions sí. Més grans d'escoltisme que hi ha, efectivament.
Doncs vinga, i ara el que farem és proposar ja la participació a la partida europea. Arriba el moment de dir que avui el premi és d'allò més sucós i és que entra en antena la participació de Pirineus, un conglomerat que cada setmana es destacarà per aspectes com el que avui fa referència a la Val d'Aran.
Doncs sí, us volem acostar a la 8a mostra gastronòmica de la cuina aranesa i per això regalarem un cap de setmana a un hotel de la Vall d'Aran. Dormir i esmorzar més dos àpats en un dels restaurants participants en aquesta 7a mostra gastronòmica. Això sí, serà pel cap de setmana que ve.
Doncs ja podeu telefonar al 93201-7474 i mirar de reservar el vostre color. Hi ha el groc, el verd, el blau, el blanc, són d'una síl·laba perquè així doncs permeten de participar més i temes diversos.
Avui a la partida també anirem a Frankfurt, però no per parlar de llibres, sinó de gastronomia. Escoltarem alguna de les informacions que emet Mola TV en el seu espai d'Europa i calcularem tots els calés que s'arriben a gastar a Barcelona els estudiants que hi venen d'Erasmus.
93201-7474 i després de l'entrevista que farem amb Marina Gai.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
Restaurant elcangrejoloco.com. Visiti'ns.
Entra en la màgia de la moda. Vine avui a les desfilades del Corte Inglés. A 1:45 del migdia i a les 6:45 de la tarda. Descobriràs les noves tendències de la temporada per a la dona, l'home i els joves. A la gran passarel·la de la planta baixa del Corte Inglés de Cornellà.
Fer país, eh? El més important de tot és fer país. Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%.
Nosaltres som l'anomalia nacional més gran d'Europa.
Assajant Pitarra, de Lluïsa Cunillé i Xavier Albertí, fins al 28 d'octubre al Teatre Lliure de Montjuïc.
Del 5 al 14 d'octubre, 20a Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Com cada any et convidem a gaudir de la Festa de Tardor, amb música, actuacions, cervesa d'arreu del món i molta gresca. 20 anys d'Octoberfest a Platja d'Aro. Del 5 al 14 d'octubre, Festa de la Cervesa. T'hi esperem.
Concerts a Barcelona presenta Un món de concerts a l'Auditori.
Orquestra Filarmònica de Liège, amb la violoncel·lista francesa Anne Gastinel.
Interpretaran obres de Brahms, Schumann i César Franck.
Dimarts 23 d'octubre a les 9 del vespre.
Un concert que no us podeu perdre.
Venda d'entrades de l'entrada i taquilles de l'Auditori.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Hola, sóc l'Amadeu Casas. I aquest és el meu fill, Joan. Digues hola.
Hola.
Cap de setmana, què ens agrada fer? Llevem pel matí, toquem la guitarra. Sí?
A casa.
Exacte. I a casa obrim les finestres i què entra per les finestres?
Al balcó.
Al balcó, aires de suplement. Oi?
Sí.
Temes pendents.
Certament, parlar de l'escoltisme és un tema pendent i més un matí de dissabte i just quan fa 100 anys que Robert Baden-Powell, fill d'un pastor anglicà i professor de l'Universitat d'Oxford, va organitzar a Anglaterra el primer campament escolta de la història amb 20 nois. El 2007, celebrant aquests 100 anys d'existència de l'escoltisme, aquest moment ha agafat una dimensió mundial. Atenció, 170 països i 40 milions de persones, cosa que el converteix en un fenomen d'una gran diversitat cultural, religiosa i ètnica, marquen les seves dades. Escola de democràcia, de compromís i de convivència són algunes de les premisses que han regit aquest moviment. On dieu que aneu?
Doncs vinga, som-hi tots, a la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Marina Acai és presidenta d'Escoltes Catalans i de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. L'escoltisme s'ha convertit en 100 anys de vida en el moviment d'educació de la ciutadania més gran del planeta. Per què creieu, Marina, que ha tingut aquesta acollida?
Hola, bon dia. Doncs mira, segurament és perquè és un projecte en què tothom s'hi vincula d'una forma molt especial, ja no només els infants, sinó també els joves, els educadors que eduquen aquests infants, i també els pares i mares. I aquesta vinculació és la que fa que, amb la teva pròpia experiència, tu després aboquis aquest compromís per ser educador, no? Per tant, és un sistema de valors el que aprens en el si de l'escoltisme que una mica et serveix de guia de tota la vida.
Marina, l'escoltisme no només són excursions o vida en la natura, són moltes coses més. Què ensenya als nois i noies?
Doncs bé, l'escoltisme té la finalitat d'educar persones perquè siguin responsables, perquè siguin compromeses, també perquè siguin optimistes i alegres, i això ho fa en el marc d'un mètode basat en el treball en equip, en l'aprendre fent, que en diem, és a dir, jugant, assumim tota una sèrie de valors, amb uns programes progressius i sobretot també amb molt contacte amb la natura, perquè és on es produeix, on la convivència, diguem, és més forta, no? Tot això és el que una mica acaba educant en aquesta ciutadania que deien, aportant aquests valors de compromís, de solidaritat cap als altres.
I aplicat a Catalunya, què diries que ha portat a la nostra societat?
Bé, jo crec que l'escoltisme català ha jugat un paper fonamental en l'estructuració de la democràcia que tenim actualment, no? Precisament molts del panorama polític que tenim ara són persones que en certa manera han viscut l'escoltisme, i no és que l'escoltisme es dediqui només a fer polítics, ni molt menys, sinó tot el contrari, no? Quan passes per l'escoltisme t'impliques molt en la vida del teu entorn, t'adones de les coses que han de canviar, de fet la teva idea és deixar el món millor que no l'has trobat, i segurament per això llavors tens ganes de fer més coses pels altres, no? Per tant, jo crec que ha servit sobretot per forjar una ciutadania molt més forta. Josep Maria Batista i Roca, quan va crear l'escoltisme català, deia que l'escoltisme havia de ser el moviment que forgés el caràcter dels joves del país, i una mica el que intentem és això, és que els infants i els joves que participen de l'escoltisme ho facin per després ser solidaris i comprometre's amb el seu entorn.
Quants escoltes hi ha actualment a Catalunya?
Doncs escoltes, a Catalunya som al voltant de, bueno, més de 15.000 infants i joves, i en concret escoltes catalans som uns 4.000.
Uh-huh. D'agrupaments, escoltes, n'hi ha de laics i de catòlics. Quines són les diferències bàsiques?
Bé, de fet, l'escoltisme es fonamenta en tres pilars bàsics, un dels quals és l'educació en l'espiritualitat, i per tant una associació escolta davant d'aquest pilar pot educar en una fe concreta o pot educar en la laïcitat entesa com aquell espai en què treballes l'espiritualitat, però que és cada persona qui dona resposta amb una fe concreta o sense fe, si no vol. No? Però el treball de l'espiritualitat sempre hi és, i en tot cas l'educació en la fe concreta és l'escull cada associació que vulgui. No?
Serien les diferències bàsiques, doncs, laics, no?, i religiosos.
Exacte. Emfasitzant molt el paper de que l'escoltisme laic no és un escoltisme antiespiritual o en contra de la religió, sinó que és un escoltisme que fonamenta el treball de l'espiritualitat en no donar una resposta concreta d'un treball de la fe, però en canvi en sí treballar l'espiritualitat com un element fonamental de la persona.
Marina, com va ser el teu cas d'entrar en contacte amb els escoltes?
Doncs jo la veritat és que vaig entrar, que ja era una mica més gran, jo tenia 16 anys i era entrar en contacte. Jo tenia amics que anaven al CAU, el CAU és l'agrupament escoltes, el grup de base de l'escoltisme, i els veia que anaven d'excursió, que quedaven cada dissabte, que tenien un grup d'amics molt, molt forjat, molt amb molta complicitat, i jo vaig dir que jo volia pertànyer a aquest grup d'amics, jo volia sentir una mica aquesta experiència, i sí, i l'acollida va ser sensacional, que és lo xulo de l'escoltisme, no?, que de seguida et sents acollit.
Tot el 2007 celebreu aquests 100 anys, destaqueu-nos algun acte.
Doncs bé, des de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, d'entrada convidar-vos el proper dimarts, dia 16 d'octubre, que fem l'acte institucional del centenari al Parlament, i per tant el president del Parlament, doncs, farà una mica, ens reconeixerà una mica la tasca feta ja a l'escoltisme a tot el món i en concret a l'escoltisme català. Esteu tots convidats. I a més també, per exemple, hem participat a la Jamboree Mundial. La Jamboree Mundial és com una gran trobada internacional en la que han participat 40.000 escoltes de tot el món, i nosaltres hi hem participat en el nostre contingent català de 150 persones. No?
Uh-huh. Els objectius fundacionals de l'escoltisme continuen sent vigents o cal reformar algun objectiu?
Jo diria que el concepte que hi ha darrere els objectius de l'escoltisme són no només vigents, sinó que molt necessaris, i per tant continua sent molt necessari que tots els escoltes del món continuem fent la nostra feina. Educació per la pau és molt necessari al món, construcció de ciutadania, tot el que seria treball per solidaritat i fraternitat entre els pobles, tot això ja és en el si de l'escoltisme des que va néixer, i per tant continua sent vigent. Sí que és cert que alguns objectius els hem anat adaptant a la realitat i a la manera de formular-los. Parlàvem molt de natura i ara parlem de natura i de territori i de medi ambient, però diguem l'essència de l'escoltisme és absolutament atemporal i necessària sempre.
I el futur?
El futur, jo crec que ens esperen encara molts centenaris per celebrar, perquè l'escoltisme és un moviment que comença a créixer. Vam tenir alguna època així de més patir, però ara continuem creixent. És un moviment que té molt clar quines són les seves idees i quins són, que el seu objectiu fonamental és transformar la societat, i això és necessari, i per tant la gent continua apuntant-s'hi, i no només això, sinó que pel fet que sigui un moviment mundial, en l'era de la globalització en què ens trobem es fa imprescindible, no? Perquè és un moviment que una mica reflecteix que aquesta globalització pot ser en clau totalment positiva i constructiva.
Una cosa, Marina, són els nens i l'altra els formadors. Quan es pot ser formador d'un grup escolta? Hi ha una formació continuada?
Sí, de fet hi han establerts uns itineraris formatius, que en diem, hi ha una formació bàsica que és la formació del CAP, de l'educador, després per ser cap d'agrupament, que vindria a ser el director, per dir-ho així, de tots els CAPs, també té una formació específica, i a més hi ha monogràfics i formacions diverses que són els que complementen, per dir-ho així, des de tècniques de muntanya i d'acampada fins a coses relacionades amb democràcia i participació o amb interculturalitat, etc. No?
Hi ha pares i mares que ara ens escolten, tenen canalla a casa i han pensat potser amb la possibilitat d'apuntar-los a algun grup. Escolta, què els diries?
Doncs que endavant, que no s'ho pensin gens ni mica, que és un projecte en el que no només hi portaran els seus nanos i els veuran contents, sinó que ells també trobaran el seu espai per formar part una mica d'aquest projecte, i que en principi ja poden directament contactar a la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, perquè els posarem de seguida en contacte amb un dels agrupaments escoltes segons d'on visquin.
Ens ho diu la Marina Gay, presidenta d'Escoltes Catalans i de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge. Quan es compleixen aquests 100 anys hi ha actes a l'altre costat de la cantonada, que es diu, no?, com és el de dimarts que ve, has dit, dia 16?
Dimarts que ve, dia 16, sí, al Parlament de Catalunya.
Marina Gay, moltes gràcies per la teva presència aquí i felicitats pel treball.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Migrar a fer el suplement. Som Michelle Schott.
Atenció, perquè comença la partida europea i avui ho fem donant la benvinguda a aquest segell.
Pirineus de Catalunya i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran us ofereixen la partida europea.
Són els mateixos que ens ofereixen el cap de setmana a un hotel de la Vall d'Aran amb dormir i esmorzar el cap de setmana vinent amb dos àpats a un dels restaurants participants de la setena mostra gastronòmica d'Aran que va començar doncs, a finals de setembre i que seguirà fins a finals d'octubre. És una bona ocasió per gaudir d'algun d'aquests packs. Ofereixen uns packs doncs, això amb guia local i diu que els paquets van des dels 104 euros per persona fins als 192. Es pot escollir des d'un alberg fins a hotels de 4 estrelles incloent els paradors de la Vall d'Aran d'un un total de 24 establiments i saludem els nostres convidats participants.
Doncs sí, amb el color blau, Ferran de Lleida, bon dia.
Bon dia.
Amb el color verd, Porta, Barcelona.
Bon dia.
Bon dia. Gaspar, Barcelona, amb el color groc. I finalment també Porta de Barcelona amb el blanc, bon dia.
Fixa't quina bon casualitat, dia. Dos portes de quatre participants, dos tenen el mateix cognom. Benvinguts, el Dau decidirà qui és el que té la sort i un cop hi hagi aquest marge de maniobra la resta respectarem els 10 segons, sobretot si no perderíeu tanda. Fixa't com sona. Surt el número blau. Ferran, blau. Atenció, primera pregunta.
Comencem parlant de Frankfurt, ciutat de moda aquesta setmana per la celebració de la Fira Internacional del Llibre on la cultura catalana i és la convidada d'honor. De la Fira se n'ha parlat molt de la conferència inaugural de l'escriptor Quim Monzó on va pronunciar aquell embarbussament que diu una polla, xica, pica, pallarica. Doncs bé, com que es tracta d'aprendre idiomes, pronunciar en alemany, en italià, en suec, t'imagines com sonaria aquest embarbussament? Escoltem-ho.
Una polaxica, pica, polarica, comatota i becarica.
Una polaxica, pica, pelarica, comatota i becarica.
Una polaxica, pica, pelarica, comatota i becarica.
Això diguem que és un programa que ja, si el voleu fer servir...
Si voleu fer l'experiment, www.actor.loquendo.com i allà podreu escoltar com sonen aquests idiomes, en aquest cas aquest embarbussament. Però no ens movem de Frankfurt, deixem la literatura i anem per gastronomia. Pregunta, atenció, com diries patata en alemany?
Primera pregunta, patata en alemany, molt fàcil, blau, és... La resta, silenci.
Què?
La resta no digui res. No,
groc.
Blau, groc per tanda. Groc blanc. Perdut tanda.
Blanc.
Blau.
Blau no sé.
Blau no.
Groc.
Groc ha perdut tanda, ara és blanc.
Cartòfen.
Cartòfen. Seria en plural, sí senyora. Cartòfel seria en singular. Recordeu que aquests 10 segons són sagrats. Si algú els vulnera, perd la tanda. Té 10 segons blanc.
Segona pregunta, no deixem Alemanya. Dimarts 2 d'octubre, amb motiu del 17è aniversari de la reunificació, va rebre homenatge a un ex-canceller alemany que actualment té 77 anys i que expliquen que des de que es va retirar no fa pràcticament vida pública. Tampoc concedeix entrevistes ni fa conferències. S'ha limitat a escriure les seves memòries publicades en dos volums. Ell va ser canceller entre els anys 1982 i 1998. Fins l'any 90 només ho va ser de l'Alemanya Occidental i a partir d'aquell any de l'Alemanya Unida. Pregunta, de qui estem parlant?
De qui estem parlant? 10 segons per blanc, Porta.
Smith?
No.
Groc.
Groc.
Helmut Kohl.
Helmut Kohl, sí senyora. Molt bé, un empat entre groc i blanc. Anirem a la tercera pregunta i 10 segons per la senyora Gaspar. Diu així.
No sabem quants estudiants catalans Erasmus hi deu haver a hores d'ara a Frankfurt, però sí que sabem els que venen a casa nostra, que s'han convertit en un col·lectiu molt llaminer pel sector immobiliari i de l'oci. En 8 anys, l'arribada d'Erasmus s'ha duplicat i ara ja són més de 23.000, que es gasten, segons un estudi, una mitjana de 750 euros al mes en despeses extraacadèmiques. Això suposa un ingrés mensual per Barcelona de 17 milions d'euros. Atenció, pregunta, doncs. El programa Erasmus d'enguany està d'aniversari. Quants anys celebra?
Quants anys celebra aquest programa, Gaspar? Això suposo que si l'encerto l'endevino. Vol mirar de dir una xifra?
4 anys?
4 anys, no?
No. Blanc?
Blanc.
25?
No.
Blau?
Blau.
40?
No.
Blanc?
Blanc.
10?
No. No.
Groc?
Groc.
7?
No.
9?
No.
Blanc?
Blanc?
8?
No.
Donem una pista?
Donem una pista. Té tants anys com el programa o suplement.
Blanc!
Blanc!
20!
20! Sí, senyora! Molt bé! Felicitats! Dos per blanc, porta s'està... de Barcelona, tots dos portaveig que són de Barcelona. S'està avançant. Quarta pregunta.
Quarta pregunta, hem de dir que ja que parlem de joves, això que sentim ara, que sentirem, és la música que va vestint un vídeo promocional d'un nou programa de la Unió Europea destinat a tots els joves d'entre 17 i 30 anys i que s'anomena Joventut en Acció. El programa té un pressupost d'uns 885 milions d'euros i s'allargarà fins al 2013. Preveu, entre d'altres accions, donar suport als programes de mobilitat i servei de voluntari europeu. Atenció, pregunta, si agafem un Interrail, aquest mític bitllet de tren que permet arribar a qualsevol racó d'Europa, i ens aturem a una ciutat que es diu Vilnius, Vilnius. A quin país ens trobem?
10 segons per blanc, a quin país ens trobem si anem a parar a Vilnius?
A veure,
la resta silenci. Vani?
Romania.
Temps.
Groc.
Groc.
Lituània.
Lituània, sí senyor, empaten. Groc ha empatat a blanc i tindrà 10 segons més per la cinquena pregunta. I s'emportarà aquest cap de setmana vinent a la Val d'Aran. Cinquena pregunta.
Després de 6 mesos de prova, finalment, l'Autoritat de Transport Metropolità ha decidit que el metro de Barcelona no tanqui les nits de dissabte i les vigílies dels festius. La mesura ja s'aplica en altres capitals europees, com ara Berlín, París. En canvi, aquesta aposta per una extensa xarxa d'autobusos nocturns. I a Londres, els usuaris han d'escollir entre busos nocturns o els taxis, perquè de nit al metro s'hi fan les tasques de manteniment. Pregunta, a quina d'aquestes 3 ciutats, Londres, París o Berlín, i travessen 2 rius?
10 segons per Groc. Gaspar, quina d'aquestes?
París.
París, no?
No.
Blau.
Blau.
Berlín.
Berlín, sí senyor. Blau demana pas. 2 blanc, 2 groc, 1 blau. Sisena pregunta per ell mateix.
Aquesta setmana hem sabut que han destituït l'entrenador del Celta de Vigo, un home molt, amb molt temperament, molt estimat a Barcelona i que va ser un dels protagonistes indiscutibles del Dream Team. De qui es tracta?
De qui es tracta? 10 segons per blau.
Stoichkov.
Stoichkov. Hi ha un empat d'allò més fort. 3 bandes empatades. Mira, haurem de fer el desempat.
Sí.
I ara... li queden, representa que li queda la tanda a blau, a veure si sabrà la setena de desempat. Anem a aquesta.
Doncs vinga, busquem la pregunta de desempat. Quina és la capital de la República Txeca?
10 segons per blau. Capital de la República Txeca.
Groc.
Groc per tanda.
Verd.
Praga.
Praga.
Sí, senyor. Bé, molt bé.
Però ara no hem resolt res, per tant, haurem de fer una altra pregunta, que en aquest cas serà el primer que la sàpiga dels tres. Si demana tanda i no la sàpigués, llavors perdria. Endavant, la pregunta.
Amb quina moneda hauràs de pagar si viatges a Eslovènia?
Verd.
Verd.
Forint.
No.
Groc.
Groc.
Euros.
L'euro.
Correcte.
I tant, l'ha guanyat. Groc, 3, 2 blau, 2 blanc i un verd. I és que Gaspar se'n va convidada a la Val d'Aran. Enhorabona, senyora. Felicitats a totes, totes. Què tal se sent en aquests instants?
Uf, pues molt il·lusionada.
Pensi que hi ha la vuitena mostra gastronòmica d'Era Codina Aranesa, entre els quals hi destaca l'ànec com a principal protagonista. Si desitja un magret d'ànec farcit de foie i el seu tortellini cruixent del mateix amb salsa de cireres, o bé un magret d'ànec salvatge al cassís amb verduretes, amb qui anirà?
A la meva parella.
Amb la seva parella, doncs que s'ho passin d'allò més bé. I mentrestant, blanc, verd i blau disposen d'un premi de consolació per al millor que sàpiga la nova pregunta que saltarà a l'antena. El premi és un llibre que ens presenta Rosa Maria Bertroli.
Bon dia. Trobar una obra inèdita d'un novel·lista admirat quan fa 137 anys que és mort no és gens habitual. Però això és el que li va passar a Claude Chope, especialista francès en l'obra d'Alexandre Dumas, que va trobar a la Biblioteca Nacional de França un llibre que ja s'ha considerat el testament literari de l'escriptor francès. Tot i que inacabat, El cavaller de Saint-Hermine és un llibre de més de 1.000 pàgines que ens explica la història d'un home que és presoner d'un jurament que l'obliga a venjar la seva família, morta a mans de la Revolució. Això el porta a una vida plena d'aventures en el més pur estil de l'autor dels Tres Mosqueters. El cavaller de Saint-Hermine, d'Alexandre Dumas, l'ha traduït Imma Falcó per La Campana.
S'emportarà aquest llibre, tot i que recordem que cadascun dels participants, tant si guanya com si no, forma part...
Entra en el sorteig d'un viatge per anar a Brussel·les, dues persones, tres dies, dues nits, amb una visita a les institucions europees inclosa. Aquest sorteig el farem a final d'any.
Atenció, blanc, verd i blau, aquesta és la pregunta.
Quins dos estats van entrar a formar part de la Unió Europea l'1 de gener d'aquest any?
D'aquest any, dos estats...
Turquia?
No... No sabem qui parla, de més. Ningú?
Lituània i Croàcia,
No. Fem una altra pregunta. Els dos estats, Carme, eren...
Eren Bulgària i Romania.
Molt bé, anem a l'altra.
Una de fàcil. Com es diu la cancellera alemanya?
Blau. Blanc.
Blau ha parlat. Digui blau. Blanc.
Angela Merkel,
sí senyora, sí. És que això passa, esclar, estàs en una situació en què tens una mena de sacseig intern. Senyora Porta, felicitats, no pengi. I fins aquí, tota la resta ens hem quedat les dades i formen part de la partida europea.
Vine a tastar els millors plats de la mostra gastronòmica d'Era Codina Aranesa de tardor. Fins al 21 d'octubre, degusteu plats com patata farcida d'escamarlà amb salsa de foie gratinada amb formatge de cabra. Esturió de la Vall d'Aran amb boniatos escalivats i sobrassada. Mostra gastronòmica d'Era Codina Aranesa de tardor. Fins al 21 d'octubre.
Pirineus de Catalunya i l'Institut pel Desenvolupament i la promoció de l'Alt Pirineu i Aran us han ofert la partida europea. Pirineus de Catalunya. Sensacions per tothom. Catalunya
Ràdio. 12è Festival de Músiques del Món. Veus de diverses tradicions ens endinsen en el que és més íntim de cada poble, en el cor de cada cultura, sent de prop l'alè del món.
Del 30 de setembre al 28 d'octubre, entrades de 15 a 25 euros al Servicaixa i a l'Auditori.
Músiques del Món a l'Auditori.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Clicker, vola intel·ligent.
Ja tens el teu scooter 125, ara preparat per a la pasta de l'assegurança.
A pasta he convidat la meva nòvia amb el que m'he estalviat a l'assegurança. Amb AMV Seguros tens l'assegurança a tercers d'un scooter 125 des de 72 euros.
I per quan creus que em sortiria l'assegurança per a la moto de carretera?
Com que cada assegurança és personalitzada, calcula-ho tu mateix a amv-.es o al 902-125-750.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Bloc a bloc, amb Carme Colomini.
El que havíem promès fa uns instants, en començar la tercera hora, tenim ganes de parlar d'aquesta setmana i de la cimera europea important.
Sí, perquè els caps d'estat i de govern de la Unió Europea aniran a Lisboa dijous i divendres que ve per intentar aprovar la reforma del tractat, aquest nou tractat simplificat que ha de permetre tirar endavant perquè aquesta unió de 27 membres funcioni millor i que ha de posar també punt i final a tota aquesta crisi oberta pels nos a la Constitució Europea. No està tot lligat encara. Recordem que el mes de juny passat els líders europeus ja van haver de negociar el contingut d'aquest acord que ara s'ha posat per escrit. Aleshores, Polònia i Gran Bretanya ja van tensar al màxim les negociacions i continuen amenaçant a hores d'ara. Els britànics són molt reticents a cedir sobirania en qüestions de seguretat i justícia, però també per acceptar més drets laborals pels seus treballadors. Els polonesos insisteixen en garantir-se més pes polític. A més, tenim en compte que el diumenge que ve hi ha eleccions legislatives a Polònia i això pot fer que el govern Kaczynski arribi a Lisboa amb ganes d'acaparar protagonisme. És important que els 27 arribin a un acord perquè la Unió Europea no pot seguir amb aquest perfil tan baix. A més, crec que hi ha una veritable sensació de cansament entre els socis europeus. La majoria no estan gens contents perquè senten que ja han fet moltes concessions a britànics i polonesos com perquè arribi el dia D, aquesta cimera, i encara no hi hagi cap certesa de les coses puguin acabar bé.
Carme, que sentim a parlar bastant, per no dir moltíssim, del vel islàmic.
Sí, hi ha hagut casos aïllats a Girona, Barcelona, a Ceuta, problemes per l'ús del vel en centres escolars. També ha estat notícia a Itàlia, on el prefecte d'una ciutat del nord-est del país, a Treviso, ha decidit autoritzar l'ús del burca, tot i que la legislació italiana prohibeix expressament l'ús de qualsevol peça de roba que no permeti ser reconegut. El prefecte és el representant del Ministeri de l'Interior a cada ciutat i, en aquest cas, el ministre de l'Interior italià ha deixat ben clar que està en contra de l'utilització del burca perquè, segons les seves paraules, ofèn la dignitat de les dones. Aquest és un tema complicat, difícil, on cada país de la Unió Europea aplica mesures diferents. Crec que és important també pensar que a la Unió Europea viuen gairebé 15 milions de musulmans i, per tant, quan parlem d'aquests casos, estem assenyalant realment problemes molt aïllats que no representen la gran majoria de la població musulmana.
Carme, i si féssim un cop d'ull molt general a Europa sobre aquesta qüestió del vel, què hi trobaríem?
Bé, veuríem que el debat és present arreu. El Regne Unit el va viure també molt intensament fa uns mesos quan es va plantejar si una mestra podia donar classes o no amb el niqab. El niqab és com el burca, cobreix tot el cos amb la diferència que la zona dels ulls és oberta, no té cap reixa. Fins ara el Regne Unit sempre havia deixat llibertat a les escoles perquè decidissin el seu codi de vestimenta. A França, en canvi, en la defensa de l'escola laica, s'ha prohibit la presència de qualsevol símbol religiós visible als centres públics i això inclou també l'ús del vel. Encara recordem les manifestacions de joves demanant el seu dret a decidir si volien portar el vel o no. A Alemanya la decisió d'autoritzar l'ús del vel depèn de cada estat federat i a Holanda l'any passat també es va viure un debat públic sobre la conveniència de prohibir la burca. Turquia, país candidat a entrar a la Unió Europea, és oficialment des de fa 80 anys un estat laic. Tot i això, es calcula que un 65% de les dones turques porten vel i, tot i que encara continua prohibit a les escoles, les universitats i els edificis governamentals. Per primera vegada, Turquia té un primer ministre i un president del partit islamista turc i s'ha parlat de si aquesta situació podria comportar un canvi en les lleis, però de moment això no ha passat.
Si m'ho permets, què en penses tu?
Bé, per mi és força diferent parlar del vel o parlar de la burca i del niqab. Crec que és una cosa, és molt diferent cobrir-se el cap per respecte o per fe, i en canvi el fet de desaparèixer darrere d'aquestes vestimentes com són la burca i el niqab. Jo puc dir que quan vaig ser a l'Afganistan per la ràdio, per Catalunya Ràdio, em vaig provar una burca per saber què se sentia i la sensació d'ofec allà sota amb la calor de l'estiu, amb la poca visibilitat que tens, és una sensació molt angoixant, eh? També hem de tenir en compte, per exemple, que es diu que una de les causes principals de mortalitat entre les dones refugiades afganeses al Pakistan són els accidents de circulació, perquè moltes d'elles moren atropellades en travessar les carreteres, ja que sota el burca no tenen pràcticament visió lateral. Per tant, per mi és molt diferent l'ús d'un vel o d'un altre, clar.
Doncs ens hem imaginat per uns instants les sensacions que vares viure i no ens han agradat. A 19 minuts de la una hauria d'haver passat ja el David amb la moto, però deu anar amb una mica de retard. Estarem una estona pendents d'ells. Carme, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Bona setmana.
Hi, this is Suzanne Chani, and I'd like to invite you to listen to The Supplement with Chevy Sola and all his team. Every weekend, Saturday and Sunday, from 10 a.m. to 1 p.m.
El Suplement, un programa de Catalunya Ràdio dirigit i presentat per Xavier Solà.
Mira'l, ara, ja deia jo que no arribava. I qui porta darrere? A veure, un moment. Ah! És en Giacomo Montano!
El nostre europeu glamcat d'aquest matí neix a Nàpols, el barri més tradicional i quartier d'Hispanyoli. Viu en un lluminós i novíssim àtic, al barceloní barri d'Horta, davant d'un turonet de pins. El blau del cel i el verd de la muntanya ho dominen tot. Des de ben jove s'apassiona per l'esport. Treballa com a personal trainer, preparant esportistes d'èlit i també ballarins i gent de l'espectacle. Crea el seu propi centre esportiu, un bar de copes, i a Barcelona dirigeix un restaurant italià que s'ha convertit en tota una referència, Fratelli la Bufala. Si m'acompanyeu, coneixereu de prop aquest napolità fascinat pels canvis constants i els nous reptes. Vinga, que aturem la moto, deixem la Vespa i entrem a casa seva.
Glamcat, amb David Escamilla.
El Joaquino m'obre la porta del seu apartament. Ciao, Joaquino. Non mi è stato così facile arrivare fin qui.
Ciao, Davide. Entra, entra, che ti ho preparato un vino italiano buonissimo, Lacrima Christi, proprio per te.
Es diu Joaquino Montano i la primera cosa que em sobta és la seva planta. Sembla un galant de cine italià. M'explica que amb només 25 anys va crear el centre fitness més conegut i amb clients més importants de Nàpols. Es veu que treballaven per ell uns 20 entrenadors. Entre els seus clients s'hi trobaven alguns dels personatges de l'espectacle i de l'esport més de moda aleshores. El Joaquino em diu que el seu gym va ser un punt de referència a Nàpols. Allò va permetre-li de viatjar diverses vegades als Estats Units, a Los Angeles, per importar noves tècniques de fitness, coses com l'step o l'spinning. És un veritable galant, un gran seductor, i em confessa que en aquell gimnàs, esclar, va conèixer dones precioses i va viure històries al·lucinants. De fet, va tenir una gran vida social tot just en aquell Nàpols, en aquella època en el que el mític Diego Armando Maradona jugava al Napoli. Ho recorda com uns anys esplèndids, uns anys excitants. Serà precisament en el seu propi gimnàs que el Joaquino coneixerà la que avui és la seva dona, la Hilària, una preciosa noia també molt esportiva. Decideix tancar el gym i es passa un parell d'anys vivint a Milano, fent de personal trainer per ballarins i artistes famosos de les televisions italianes. També organitza fires de fitness a Rimini i a Firenze, amb gran èxit. Torna a Nàpols i obre un bar de copes que de seguida es posa de moda, es diu Chill Out, i després encara un restaurant a la platja, Vibes on the Beach, vibracions a la platja. Però amb la seva dona tenen ganes de canviar, de nous aires. De sobte, li ofereixen venir a Barcelona a fer de mànager d'un restaurant italià, Fratelli la Bufala, i no s'ho pensa gens. Li encanta córrer, fer footing, ho practica a diari, es relaxa i posa la ment en blanc.
Soc molt esportiu. Cada dia corro 4 km fins al parc que tinc davant de casa. M'encanta respirar l'aire dels pins.
Ara ja fa un any i mig que el Joaquino Montano viu a Barcelona i que el seu restaurant s'ha convertit en un punt de referència de la gastronomia napolitana a la capital catalana. Mozzarella di búfala fresca, ingredients italians de primeríssima qualitat. El pis que tenen està decorat a base de mobles de fusta de teca, importats d'Indonèsia, de Bali. Destaca especialment una terrassa enorme, on hi fan molta vida. Es nota que són mediterranis i que necessiten el sol. El restaurant Fratelli la Bufala viu envoltat de menjar italià tot el dia. Per això, sempre que pot, a casa, prepara plats diferents.
Al restaurant em passo el dia entre mozzarelles i espaguetis. I quan sóc a casa, preparo una truita de patata que me queda de luxe. Fins i tot l'ha exportat a Itàlia e s'han llapat els dits.
Ens acomiadem mentre em convida la setmana vinent a un sopar especial napolità on m'assegura que em presentarà molts amics seus de la comunitat italiana de Barcelona. Diu que m'ho passaré genial, que no m'ho puc perdre.
Glamcat, amb David Escamilla.
Una abraçada ben saporita i fins al proper Glamcat. Arrivederci, Gioacchino. Ci sentiamo prestissimo, va bene?
Ciao, Davide. Fatto piacere parlare con te. La settimana prossima abbiamo una cena speciale ai Fratelli la Bufala. Mi raccomando, vieni. Non mancare, eh? Ti aspettiamo.
Ciao, ciao. Ciao.
Catalunya Radio.
De l'11 al 21 d'octubre, a Cerdanyola del Vallès, 20è Festival Internacional Blues de Cerdanyola. Concerts de Llibert Fortuny, Ura Fe, Alvin Young Blockhart, Upa Chubby, The Blind Boys of Alabama i molts més.
Venda d'entrades a Servicaixa. Organitza Ajuntament de Cerdanyola amb el patrocini de l'obra social Caixa Sabadell. Més informació a blues.cerdanyola.cat.
A partir de l'11 d'octubre, Carles Flavià presenta el seu nou espectacle 10-12-44. Perquè néixer acostuma a ser una cosa alegre, i morir, si ets intel·ligent, també. Encara que tant l'arribada com el comiat costen un carrer. A la sala 2 del Club Capitol, a la Rambla de Barcelona.
Catalunya Ràdio. No hi ha color.
La foto del programa.
La ràdio de cap de setmana té alguna importància en la seva vida?
Doncs bastant, la poso bastant, sí. Sobretot els matins.
Cap de setmana no?
Normalment no, perquè surto.
Bé, li donaré aquest detall perquè pugui tenir, si un cap de setmana li ve de gust, li fa el pes, aquí hi ha una oferta.
El suplement. Matins de dissabte i diumenge de 10 a 1 del migdia.
Però per anar-hi jo...
No, perquè senzillament perquè recordi que quan arriba el dissabte o el diumenge a les 10...
Val. Així d'acord.
Aquí ho diu.
Ho tindré en compte.
La gimcana del vintage.
Ja tenim aquí a punt, en la recta final d'aquesta tercera hora del suplement matí de dissabte, la gincana del vintage. És que Catalunya Ràdio fa 25 anys, el suplement en fa 20, i per tal de celebrar el doble aniversari us fem una proposta, una gincana amb 20 proves per submergir-vos en aquests aires de festa. La primera és saber...
quina ha estat la notícia més destacada per vosaltres durant aquests 20 anys.
La segona consisteix a explicar...
el repte més important que heu assolit durant aquest mateix període de temps.
I abans de passar a la tercera, cues, restes que queden de fa 7 dies.
El meu repte ha estat molt, molt important, perquè jo era una persona totalment desgraciada. Estava sempre de mala lluna, tenia enveja, feia la vida impossible a la meva família, i jo no ho sé, no es pot dir que no ho sé, sí que ho sé, vaig tenir fe, vaig confiar en Déu, vaig escoltar, vaig llegir, i la meva vida ha canviat. Soc feliç, faig feliç a la meva família, i el que no he cregut mai és allò que diuen, que la gent no canvien, perquè jo era un desastre i he pogut canviar. Ara estic molt feliç, i vosaltres, el vostre programa, m'ha ajudat, perquè molts col·laboradors que heu tingut m'han anat molt bé, i de la manera que el Xavier Solà fa el programa també m'ha ajudat molt. Gràcies.
El meu missatge és haver pogut educar els meus tres fills i transmetre-los els valors que creiem importants i veure que tot això ha tingut el seu fruit. Hola, el meu repte personal va ser arribar a peu a Montserrat després de 2 intentes fallides i vaig tindre molta satisfacció.
Doncs, senyors i senyors, atenció, perquè ja estem oberts a la tercera prova. Es tracta que ens ho passem el millor possible, perquè volem que ens envieu una dutxa freda com aquesta que diu...
Una senyora entra a la carnisseria i diu: voldria aquest cap de porc, i el dependent li contesta: perdoni, senyora, però això és un mirall.
És una dutxa que... És una dutxa que ens envia la Mercè Font des de Barcelona. La seva és només una de les moltes dutxes que hem rebut aquests dies. En total
han estat 103 missatges entre la primera, la segona i la tercera prova, i d'aquesta tercera, 16 concretament. Recordem que la participació seguirà oberta a tothom fins a la final de la primera fase, que serà el dissabte 15 de desembre.
Atenció, final de la primera fase, 15 de desembre. Sí, perquè a partir de la segona fase només hi podran continuar els que estiguin al dia de proves superades durant la primera. El primer sorteig entre aquestes persones serà el diumenge 23 de desembre, una mica el regal de Nadal, i el premi serà una setmana a Eivissa en un hotel de 4 estrelles. Mirem que no hi falti de res, que tingueu un record ben bonic d'aquests 20 anys. I mentrestant us podeu posar al dia en proves superades informant-vos a catradio.cat/suplement. Ara mateix escrivia el Josep Maria Reduà, que està posant-se al dia. Diu, he revisat el llistat de la segona prova de la gincama i no m'he trobat, tot i que vaig participar la setmana passada. Va bé que ho diguin, perquè estem posant-nos al dia constantment.
Recordem que cada dia rebem correus, cada dia rebem missatges i, per tant, la llista l'anem actualitzant setmanalment.
També podeu participar a través de la bústia sonora al 93-414-0971. Aquestes són algunes de les mostres rebudes.
El saben aquell que és un tio que se muere un lunes i diu al tio, diu, cony, diu, sí que empiezo bien la semana.
Diu que són dues senyores que havien estat a Itàlia i li diuen a l'altre, diu, has vist, diu, l'estàtua, diu, de Miquel Àngel? Diu, que gran era? Diu, ui, sí. Diu, i quin pitu més petit, diu, que tenia? I li contesta l'altre, diu, i que fred.
Se encuentran dos amigos y uno le dio al otro, digo, oye, digo, han dicho por la tele que según las estadísticas, digo, es alarmante el aumento de la impotencia en el hombre. Le digo al otro, digo, pues mira, a mí este tema me la trae floja, tú.
Diu que era un home tan curt de gambaus, tan curt, però tan curt de gambaus, que jugava sol, feia trampes i a més encara perdia.
La gimcana del vintage.
Aquestes són algunes de les notes que han arribat, com diem, al llarg de la setmana, i a la bústia sonora ho vàrem anunciar, just al final del programa, per tant, pràcticament no hi ha hagut temps. Ara sí que en tindrem per anar repassant alguns dels que han arribat via mail.
Albert Cortacans diu, hola, saps que he obert una joieria? I li contesten, però què dius, si no tenies ni un duro? I respon, amb un tornavís, home.
93-201-7474, també reservem uns minuts pel directe, que no està mai de més, i així sabem quina és la vostra.
Un metge diu al pacient amb cara d'enfadat, els pròxims mesos res de tabac, res de beure, res de sortir de festes, res de restaurants cars i res de viatges ni vacances. Fins que em recuperi del tot, doctor? No, fins que acabis de pagar-me tot el que em deus. Jaume Mas.
20 anys que donen per 20 proves. Aquesta és la tercera. El marit diu que diu a la dona, Montse, la carn d'olla és boníssima. Vols repetir? Montse, la carn d'olla és boníssima. Em sembla que l'havia fet molt popular en d'allò. O que l'ha escrit en Jesús Soro. O aquest de l'Àngel Soler de Terrassa. Tres torrats van per una via del tren. Un diu, caram, quina escala més llarga. El segon diu, i quina barana més baixa. I el tercer remata dient, tranquils, que ara puja l'ascensor. I un de la Maria Teresa Companys.
En què s'assembla un home amb un autobús? En què sempre passa el que no interessa?
93-201-7474, poseu-vos al dia, estiguem ja preparats perquè quan hi hagi el sorteig estigueu dintre d'aquella saca, d'aquell bombus, i la bola decideixi el millor, que sereu vosaltres qui us n'aneu una setmaneta a Eivissa. El mes de maig serà, quan allà, abril, maig, que comences, el cos t'està demanant sol, t'està demanant sortida d'aquella mena de tapament, carregar-te de la salabror del mar i fer unes capbussades cap allà i sentir com el pulmó va aguantant tota la carnassa i entra, passen allà un gòmbit i tota la gent més. Per cert, parlant de gent, heu sentit a Ivan Rosquelles? És un home que amb una guitarra s'atansa al micròfon i deixant volar la seva imaginació, el que és la seva creació, la seva composició, glossa cadascuna d'aquestes proves. Fixa't com sona.
La meva dutxa més que freda és gelada, però això sí és una dutxa cantada. No és el mateix uns pantalons de rebaixes que situar els pantalons dels abaixes. Sobre el taló ja es veu una muntanya i pareu atenció, que hi ha una família a dalt de tot. La peli és els Simpsons. Ai, papa i mama, per què es veu casar? Es preguntava l'Esteve. Doncs mira, fillet, va ser per culpa teva. Ai, quina dutxa més freda.
Les preguntes que serà prova serà quina ha estat la cançó d'aquests 20 anys, la peça musical que més doncs, destacaríeu. Nosaltres ja tenim creada una llista particular i és la que ha sorgit de les respostes que han fet els nostres convidats. Sens dubte, a dalt de tot, hi ha Imagine de John Lennon. Aquesta és la que més guanya, però de carrer. I les paraules d'amor de Joan Manuel Serrat, que no estan gens malament. Però aquesta serà una altra prova. De moment ens quedem amb la tercera. I aquesta dutxa que ens fa arribar exactament Clara Vicenç de Girona. Diu...
Un pintor pregunta, de quin color vol l'habitació? I la senyora contesta, d'un color que no enfosqueixi. I el pintor li contesta, doncs en un pany de paret li pintaré un sol i a l'altre una lluna, així sempre tindrà claror.
Sempre tindrà claror. I aquesta altra que diu, un senyor va a un organisme oficial i pregunta, per la tarda no treballa, noi? El funcionari respon, per la tarda no venim, quan no treballem és al matí. Això és bastant aplicable també a situacions que hem viscut tots. I així arribem al final. Ho fem recordant que estar al dia de la gincana vol dir estar també situada a la pàgina web de suplement@catradio.cat. Allà hi ha el llistat, si considereu que hi ha alguna errada ens ho feu saber, i que tot just en portem 3 de proves. La setmana vinent també farem dutxa i l'altra ja canviaríem a la quarta. Probablement el dia 23 de desembre estarem a la 6ª o 7ª, i entre tota la gent que estigui al dia, com dèiem, faríem el primer sorteig. El segon segurament serà al voltant de Setmana Santa i inclourà una setmaneta, està per lligar, eh? Però tal com ho tenim ara previst, serà una setmana a Jamaica, que no està de més dintre del que són aquestes dinàmiques de viatjar pels països del món. Per cert, que hi ha una persona que escrivia que porta ja visitat 65. Sí, com si el segon premi va per aquí, i el tercer no volem dir que sigui ja segur, però creiem que per tancar la temporada no estaria de més anar al Malecón. Què us sembla? Un viatget a Cuba al Malecón? Ara bé, per estar al dia, és el que dèiem, cal anar superant cadascuna d'aquestes proves. I així arribem al final, senyors i senyors, un plaer, gràcies per ser-hi, aquesta parella de Lleida que ens ha vingut a veure, per la paciència i l'entusiasme que ens han transmès amb la seva mirada, els seus gestos. Bon viatge de tornada i alerta! Acaben de marxar amb un centre de fruita perquè el guanyador ha dit que preferia no venir a buscar, que la regalava. Hem pensat que què millor que un ciutadà de Lleida ho regali a una parella de Lleida. Senyores i senyors, en nom de tots els que hem preparat el programa, bon cap de setmana i fins demà, si Déu vol.